Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de les 9 del matí. Molt bon dia, què tal esteu? Comencem el Penedès en xarxa, avui acomiadant aquest mes de gener. Som dimecres, 31 de gener de 2024. Com cada matí, escalfem motors a Ràdio Vilafranca i us saludem Marc Pujol i Àlex Santamaria a les vies tècniques i qui us parla, Sílvia Delgado, en nom de tot l'equip repartit entre Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i des de la capital de l'Alt Penedès també, esclar. Abans no us agafi la mandra, sortirem a caminar. Anem a la muntanya amb el nostre guia preferit, l'Oriol Soler, que justament avui reivindica el seu rol, la figura de guia de muntanya professional. Serà una excursió, una sortida curta, perquè a 9:15 hem de ser aquí, que toca posar-nos al dia, actualitzar-nos amb el primer flash informatiu d'aquest dimecres. Tot seguit, literatura de la bona amb les espurnes literàries de la professora Anna Ruiz Mestres, que avui conversa amb la Maria Antònia Massanet de la seva antologia Flamarades sortiran, publicada a Godall Edicions. També tindrem amb nosaltres, tot recitant alguns d'aquests poemes, la Teresa Costa Gramunt, la Mireia Companys i la Sònia Moll. A les 10:06, a l'entrevista, tornem a sortir a la muntanya, però no cal anar massa lluny ni pujar a cap cim perquè volem parlar del medi ambient més proper, de les nostres vinyes, dels nostres boscos, del paisatge que tenim a tocar dels nostres pobles i ciutats, perquè presentarem un projecte del Centre Excursionista del Penedès, en el qual també hi participa la Fundació Kilian Jornet, que vol conscienciar sobre la sostenibilitat aquí a la comarca. Ens l'explicarà el Joan García, de la secció Penedès Verd del Centre Excursionista. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flash informatiu. I quan passin 5-6 minuts mal comptats de 10:45, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui els proposem parlar de Carnaval, perquè aquest dimarts, el tema de la setmana, hem estat parlant amb alguns dels grups de Carnaval que sortiran a partir d'aquest cap de setmana i durant 3 setmanes consecutives. Què hi diuen la nostra gent gran? Els agrada el Carnaval? Es disfressen? Celebren el dijous llarder? Què fan i què no fan? I seran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Obrirem la tercera hora amb la Carmina Atmetlla, restauradora de Vinzeum, i el seu conservador, el Jordi Ferrer, que ens portaran de visita a Cal Verger i ens comentaran també novetats del taller. A 11:45, a càrrec dels serveis informatius, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a l'últim flash d'avui. I tornarem a respirar Carnaval a la recta final, a la gent del detall, on tindrem la Núria Arnau, regidora de Cultura de Castellví de la Marca, per presentar-nos el seu Carnaval, destacant la rua d'aquest dissabte al vespre a la Múnia. I la segona proposta passa per la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, de Sant Sadurní, on la seva directora, la Glòria Bricoller, ens explicarà les activitats del mes de febrer. Així transcorreran aquestes 3 hores de ràdio aquest dimecres 31 de gener al Penedès en xarxa. Tot i que ja fa unes setmanes que ha arrencat aquest 2024, al Penedès en xarxa encara anem retrobant-nos amb alguns dels nostres col·laboradors. És el cas de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, que ens torna a acompanyar un mes més, disposat a apropar-nos al seu món, el de la muntanya, i avui, a més, al seu ofici. Anem cap a Ràdio Sant Sadurní a buscar aquesta conversa de la mà de l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, ens retrobem en aquesta primera retrobada d'aquest 2024 amb l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, molt bon any, com estem?
Bon dia i bon any.
Caram, molt bé. Molt. Em sembla una mica raro això de felicitar l'any gairebé a les portes al mes de febrer.
Sí, però bueno, és el que toca, no? És el que dèiem, enllaçarem felicitació rere felicitació d'any i ja està. Ja comencem a felicitar ja per l'any que ve, ja, si de cas.
Hem començat el 2024 segurament molt semblant a la manera en què vam acabar amb la notícia de que no continua sense ploure, neu poca i la previsió no és massa bona.
No és gaire bona, la veritat. Sí que hem tingut un parell de nevades així que ens han donat una miqueta d'ànims, no? Però ho típic, neva i després plou, puja les temperatures, hi ha precipitació, plou i s'ho emporta tot, o neva i al cap de dos dies venen temperatures tan altes com aquestes últimes setmanes que ho fonen i sembla que estiguem a la primavera. Aleshores, amb esperança una miqueta que al febrer, doncs, baixin temperatures, hi hagin precipitacions i tinguem la temporada d'hivern que estem esperant. Si no, doncs, bueno, nosaltres al nostre cas ja pensant ja en la temporada de barrancs, que potser la comencem la setmana que ve. Ja veurem. Però una cosa o l'altra necessitem aigua, això ho tenim tots clar i ja estem a l'espera d'això, de les precipitacions, a veure si hi ha algun canvi, ja sigui en forma de neu, en pluja, però que hi hagi aigua, perquè si no serà complicat.
De fet, jo crec que en tots els dies que ens visites, en un moment o altre, acabem parlant de la pluja, de la no pluja, d'aquesta sequera que estem patint i que malauradament ha vingut per quedar-se.
Sí, perquè està sent la tònica de mes rere mes, està sent el mateix. Aleshores, bueno, no sé, ha d'haver un canvi de meteo i potser, qui sap, d'aquí un temps ens queixem del revés, que no para de ploure i que no podem fer activitat a la muntanya o activitat normal perquè hem d'estar tot el dia amb el chubasquero, no? No sé, a veure què passa. Jo crec que estem en temps de contrastos i ara estem en el contrast sec, potser arriba un contrast de molta aigua. No ho sé. Previsió Oriol Soler, eh? A veure què passa.
De moment anem creuant els dits, com a mínim per territori, que el Penedès és un territori eminentment agrícola i, per tant, l'aigua la necessitem moltíssim.
Ho necessitem. Necessitem que plogui perquè, si no, ja no és només activitats a la muntanya que ens afecten a nosaltres, sinó molts sectors que viuen d'això. I, bueno, no... És una roda al final. Si no plou, no podem treballar, no podem conrear, no tenim producte, no podem viure. Aleshores necessitem que vingui la pluja allà. Però, bueno, paciència, és l'únic que podem fer, nosaltres.
Anem amb un missatge una mica més alegre. Deixem aquesta sequera, aquesta meteo. Parlem avui dels guies.
Sí, parlem una miqueta de la professió del guia de muntanya, no? Perquè a nosaltres sempre ens ve la pregunta, no? Ens diuen de què hem estudiat, no? Hem estudiat per ser guies de muntanya. Sí que és veritat que, per exemple, farà 15-20 anys, els guies de muntanya era gent amb experiència. Tu, si havies anat molt a la muntanya o t'havia ensenyat algú que ha fet molta muntanya, molt d'alpinisme, molt de barranquisme, has adquirit uns coneixements i eres professional del sector. Què passa? Que va haver un moment que això es va regular per un tema de normativa i de coherència, no? Perquè tots els guies tinguessin la mateixa formació i els mateixos coneixements mínims per poder portar l'activitat. I es va regular amb una normativa i uns coneixements mínims. En aquell moment, clar, hi va haver ja una polèmica. Jo, guia de fa molts anys amb experiència i tal, ara m'haurà d'ensenyar una persona que ha fet un currículum, no?, que s'ha d'estudiar i que m'ha d'ensenyar, no?, aquesta persona. Bueno, va haver una miqueta de polèmica, però al final es va haver de fer, que era formar-te, no?, en aquest tema. I aleshores ara avui dia tenim tota la formació reglada de diferents tècnics esportius, que se li diu, diferents modalitats dins de l'esport. Aleshores, diferència entre tècnic esportiu i formació professional. Estaria més o menys a la mateixa branca, però és una línia diferent d'estudis. Formació professional a nivell d'esports, tindríem el grau mitjà d'esports i el grau superior d'esports, i que després pots accedir a la universitat, com ja sabem. I tècnic esportiu, l'accés és diferent, necessites passar unes proves en concret, que ara en parlarem, i després tens diferents nivells, nivell 1, nivell 2, nivell 3, de l'especialitat que tu vols seguir. Aleshores, aquí, diguéssim, al moment que ja entres, ja t'estàs especialitzant en una línia en concret. Al primer nivell tenim, a nivell de muntanya, tenim senderisme, que és el nivell que tothom hauria de fer, que és el nivell bàsic. Amb això tens una certificació, vindria a ser com un ajudant de guia, per entendre'ns, tot i que ara s'està canviant i ja s'està donant competències perquè es puguin fer ser guia de baixa muntanya i de més. Segon nivell, ja t'especialitzes en mitja muntanya, que seria el guia de muntanya com a tal, barranquisme o escalada, i si vols fer el tercer nivell, ja t'especialitzes en escalada, o sigui, un altre nivell d'escalada, i alta muntanya. Que avui dia, si no m'equivoco, per accedir a alta muntanya has d'haver fet prèviament mitja i escalada del segon nivell. Per tant, ja és next level. Ja és tindre molts coneixements i temps, i sobretot temps per preparar-te a les proves físiques i tindre una condició física per poder accedir, no? Ja sigui per el primer nivell, el segon o el tercer, has de passar unes proves específiques d'accés que venen a ser fer, per exemple, 1.500 metres de desnivell amb 10 quilos a l'esquena, passar uns exercicis de grimpada, desgrimpada, amb tema barrancs, doncs has de poder fer un barranc de forma autònoma, nedar certs metres amb neoprè, escalada, doncs has d'escalar un mínim de grau en esportiva i de més. Aleshores, necessites passar primer de tot aquestes proves físiques i de coneixements per demostrar que tens uns mínims de coneixements, i després pots accedir al curs i ja formar-te per ser guia. Sempre es diu que, diguéssim, tu en el curs de guies no t'ensenyen a fer l'activitat, sinó a guiar gent. Per tant, per això és important tindre aquests mínims de coneixements. I després, cada modalitat té les seves competències i, per tant, no pots fer d'altres. És a dir, si jo em trec el curs de segon nivell de barranquisme, no puc portar un grup a fer alpinisme on hauré d'utilitzar un material diferent. És a dir, barranquisme, utilitzo cordes, neoprè i de més, escalada o alpinisme s'utilitzen grampons i piolet. Com que jo no he tocat aquest material, jo no podria utilitzar-ho en això, no? Un exemple, per exemple, és un guia de mitja muntanya. A la Neto actualment no s'hi podria anar. Per què? Perquè, per desgràcia, un altre cop tema de sequera, la Neto a l'estiu t'obligues a fer, ara seran 100 metres, 200 metres de glaciar, i en allà aquests 100-200 metres sí o sí has de portar grampons. Per tant, mitja muntanya, com que no s'ha tocat aquest material, no podries fer aquests 200 metres. Per tant, no es pot anar a la Neto. Un guia d'alta muntanya, que sí que ha tocat aquest material, sí que podria fer guiatges a la Neto. Què passa? Que per 200 metres, doncs ja aquí són competències d'un o són competències d'altres, no? Potser d'aquí un temps, quan, per desgràcia, el glaciar de la Neto acabi desapareixent del tot, aquí sí que algú amb mitja muntanya podria tenir les competències per fer aquesta ascensió. Nosaltres, aquí ja en modo personal, no? Nosaltres a Orient som tècnics de barrancs, de mitja muntanya, i hi ha un company que té el tècnic d'escalada. Aleshores, toquem una miqueta sobretot el tema del segon nivell, no? A part d'aquests tècnics esportius de muntanyisme, tenim altres tècnics esportius, que serien, per exemple, espeleologia o caiac, que tenen com les seves línies independents, no? És a dir, tu tens l'espeleologia al primer nivell i segon nivell, caiac, primer nivell i segon nivell, que ja t'especialitzes per ser guia d'aquestes modalitats. I després tenim els tècnics esportius, doncs, com futbol, bàsquet i de més, que també serien les línies aquestes, doncs, per ser tècnics, per ser entrenadors, serien aquestes línies de formació. Per tant, des d'aquells moments, no, es va especialitzar totes les modalitats esportives que abans, doncs, mateix, no, l'entrenador de futbol era algú que havia jugat a futbol i que tenia coneixements. Ha arribat un moment que s'ha fet una normativa específica que tu has d'estudiar i per poder treballar aquesta modalitat. Per tant, els guies de muntanya hem estudiat i hem fet una formació específica per això. Després, a part dels tècnics esportius, avui dia també existeix el guia del parc natural, que se'l coneix com bon coneixedor del parc natural X. Vale? Bàsicament, això és un títol independent que tu t'especialitzes per ser guia dins d'un parc natural. No cal tindre un coneixement previ, és a dir, no cal ser guia de mitja muntanya per fer això, és una cosa a part, on tu et formes per ser guia específic d'un parc natural, per tant, tens els coneixements d'aquell parc. Aleshores, per això es diu bon coneixedor del parc natural X, que en aquest cas, per exemple, tenim el del Cadí, bon coneixedor de la Garrotxa, bon coneixedor de la capçalera del Ter i del Freser, de l'Alt Pirineu, de Cap de Creus, bueno, diversos parcs naturals que tenen aquesta figura. Perquè és interessant, perquè si vas a un d'aquests parcs i tens algun guia de bon coneixedor del parc, saps que estàs 100% preparat per aquell parc. Es coneixerà els racons de tot el parc natural i et sabrà explicar flora, fauna, clima específic d'aquell territori. Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit està molt bé perquè t'especialitzes en una zona en concret. Què passa? Si jo m'especialitzo del parc natural del Cadí, no podré anar a fer de guia a la Garrotxa. Aleshores, hi ha, per exemple, guies de mitja muntanya, del tècnic esportiu de mitja muntanya, que a més, si jo treballo molt doncs, per la zona de la capçalera del Ter i del Freser, m'especialitzo en aquesta modalitat, també. Aleshores, també em puc treure aquesta titulació. Val? I ara anem a veure altres feines dins del món de la muntanya, no? Que sempre ens poden sonar, però preguntem, no? Com és aquesta feina en concret? Una que em dona molta curiositat és el de treballar en un refugi. Dins d'un refugi tenim el guarda i els ajudants de guarda, no? Les funcions aquestes al final és tipus hostaleria i informació també de la zona on estan, no? Del territori on estan. Què fan? Doncs poden fer cuina, tema de neteja, donen informació al visitant, a l'excursionista, agafen dades meteorològiques, fan manteniment també de les webcams. Quan nosaltres volem, per exemple, mirar l'estat de la neu d'una zona, podem buscar-ho a internet, podem buscar les webcams. Ha d'haver un manteniment, que seria qui pot ser que ho faci la persona que estigui en el refugi. També tenen coneixements de primers auxilis, per tant, necessitem unes característiques concretes per poder ser guarda de refugi, que seria la persona responsable d'un refugi de muntanya. Per això, quan parlem de refugis, que alguna vegada hem parlat, de refugi guardat o no guardat, no? El guardat seria on hi ha una figura, una persona responsable de l'espai, que sobretot és això, que a part de la gestió de cuina i d'hospedatge, no? També hi ha un tema de seguretat, de coneixements de la zona i bueno, al final, si passa alguna cosa, el guarda és qui podrà actuar, qui tindrà les eines per trucar al servei d'emergències i demés. Per tant, ha d'haver aquesta figura dins d'un espai en concret. Ajudants de guarda són aquells que donen un cop de mà a aquestes funcions, perquè al final una sola persona amb un refugi de 100 persones doncs potser no arribaríem, no? Aleshores, clarament necessitem un equip més gran. I una altra feina també que estan allà i que a vegades potser no li donem tanta importància, però bueno, són els que porten realment un parc natural, serien les persones que estan en un centre d'interpretació o informació d'un parc natural, no? Que bàsicament el que ens donaran és la informació i gestió del parc i faran cursos i tallers, ja sigui a particulars com a escoles. Tu pots anar a un parc natural, podem ficar aquí parc del Garraf o de Collserola mateix, que ho tenim aquí a prop, tu vas al centre d'informació i allà, a part de tallers, de punts d'interpretació amb la flora i fauna de la zona i de més, tu tens una persona on tu li pots demanar, no?, de informació per fer una ruta de X característiques. Doncs et podran donar un mapa, et podran informar i poder fer una activitat amb seguretat. Per tant, són com, bueno, volia destacar com aquestes dues feines, no?, que potser no són tan conegudes, però que estan allà i que fan una gran labor dins del món de la muntanya. Per tant, interessant conèixer-les, no?, i saber què estan.
Pregunta del miler, Oriol.
Vinga.
Intrusisme laboral, en el vostre cas, com el porteu? Segur que existeix, eh?
Existeix moltíssim. Existeix moltíssim pel fet aquest que deia, de que antigament tu tenies coneixements i portaves gent a la muntanya. Pues això ens ho hem trobat molt. Ens hem trobat molt que hi ha guies que no tenen la titulació, que porten grups. Jo sempre li dic, si tu ets una persona, un particular, no?, que porto a un grup d'amics o inclús gent que no conec i no cobres, això no és intrusisme laboral. Per tant, endavant. Mm-hmm. Però en el moment que ja cobris algú, un mínim, aquí ja tenim un problema. Aleshores, sí que és veritat que s'està intentant lluitar. Tenim la Federació Espanyola de Guies de Muntanya, tenim el Sindicat de Guies de Muntanya de Catalunya, que, bueno, una de les funcions és aquesta, és intentar treballar contra l'intrusisme laboral. Es fan controls, a nosaltres ens han parat així controls rutinaris enmig d'un barranc, bueno, enmig d'un barranc no, al principi d'un barranc, Mossos d'Esquadra especialitzats en barrancs, i ho trobo genial, perquè al final per mi és una gestió fàcil. Et demanen els papers, no te'ls demanen al moment, simplement et demanen les dades, tu tens un cert temps per enviar els papers, que seria titulacions, assegurances i de més, que al final és enviar una carpeta que tens a l'ordinador, l'envies i ja està. I aquesta tonteria fa perquè, bueno, que algun dia puguin trobar algun guia que no ho té tot reglat, no? Perquè potser sí que tens la titulació però no tens l'assegurança. Ojo, perquè és un problema. Perquè si algun dia algun dels teus clients té algun accident, no tenia assegurança d'accidents ni té més responsabilitat civil per tu. Per tant, és un problema. Així que és interessant, bueno, que hi hagin aquests controls. I a part d'això, del principi, de l'inici del barranc que te'ls trobis, els Mossos de barrancs també fan el barranc i veuen que tinguis tot el material, vigilen el tema de les instal·lacions i de més. És una bona feina.
Sí, ara no, ho estava pensant, és... això sí que no ho sabia, que hi havia Mossos de barrancs.
Sí, van equipats amb neoprens, amb que fica Mossos d'Esquadra i de més, I bueno, al final és una feina que a nosaltres ens beneficia perquè hi ha un control. I també, vulguis o no, fan un control dels barrancs més importants de tema instal·lacions. Nosaltres ens els hem trobat al barranc del Bòxols, que és molt habitual, i al barranc del Núria, que el barranc del Núria al final és el barranc potser el més canyero de Catalunya. I a part d'empreses també està bé que hi hagi un control per persones de peu, no? Persones qualsevol que vagin a fer el barranc, per poder comprovar que van amb el material adequat, que tenen experiència, que hi entren en una època que toca, perquè a vegades normalment aquest barranc, per exemple, se senten accidents, però perquè han entrat al maig o a l'abril en ple de gel,
quan hi ha
gel,
moltíssima,
no?,
aigua, no?
Molta aigua, aleshores, clar, és un barranc que s'ha de vigilar. A l'agost no, a l'agost hi ha menys aigua i és d'inici. Aquest any el podrem fer ara al març, que estarà perfecte, estarà suau. Però és un barranc que s'ha de vigilar.
Oriol, ho deixem aquí, avui coneixent la figura del guia de muntanya professional. Moltíssimes gràcies i ens retrobem el mes vinent.
Merci a vosaltres.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
L'Alt Penedès demana recursos extraordinaris per reparar la xarxa de transport d'aigua i evitar les fuites. Ho van fer durant l'última sessió plenària del Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès, on van debatre les mesures del Pla de Sequera 2024 de l'Agència Catalana de l'Aigua. Els ajuntaments han d'adoptar mesures per controlar i reduir els consums de la ciutadania i alhora han de pagar multes quan el consum global del municipi supera els barems que marca l'Agència Catalana de l'Aigua. Des dels ajuntaments es considera aquesta mesura injusta perquè la raó per la qual se superen els consums permesos per l'ACA rau sobretot en les fuites de la xarxa de transport d'aigua. Durant anys no hi ha hagut subvencions de la Generalitat o la Diputació perquè els ajuntaments invertissin a reparar la xarxa de transport d'aigua i ara se'ls trasllada la responsabilitat de reduir els consums sense anar, diuen, a l'arrel del problema. Per tot això, els ajuntaments de l'Alt Penedès demanen que se suprimeixi el règim sancionador de l'ACA i que s'abordi la gestió de l'aigua amb vistes a un present i un futur marcats per la sequera. L'Ajuntament de l'Arboç aprova un ajut per als autònoms empadronats al municipi donats d'alta durant el 2022. L'Ajuntament de l'Arboç ha aprovat una ajuda directa i finalista per a les persones que es van donar d'alta com a autònoms durant l'any 2022 amb la voluntat de fomentar i promoure l'activitat econòmica a la vila i que els i les arbocenques se'n beneficiïn amb més oferta comercial i la possibilitat de treballar. Aquest ajut va dirigit als autònoms i autònomes que s'hagin donat d'alta en règim RETA o similar durant el 2022 i estiguin empadronats al municipi de l'Arboç. Consisteix en una quantia econòmica de com a màxim 360 euros que haurà de destinar-se a satisfer pagaments als autònoms que es donin d'alta en règim RETA i mutualitats equivalents a la Seguretat Social o que anteriorment ho estiguessin. L'import total que l'Ajuntament destinarà a aquesta subvenció serà de 7.200 euros. Si el nombre de sol·licituds objecte de ser subvencionables supera el total de l'import establert en aquestes bases, es farà una reducció proporcional en totes les subvencions atorgades. Vilafranca s'omplirà de carnaval del 8 al 16 de febrer per rebre el 21è Rei Carnestoltes. La presentació del Carnaval vilafranquí va tenir lloc aquest dilluns a l'Escorxador amb la presència de la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, que va agrair la tasca d'una comissió que tira endavant un total de 12 actes amb el suport del Servei de Cultura de l'Ajuntament. La regidora va voler recordar per començar que aquest any des de l'Ajuntament s'han sumat a la proposta d'un carnaval lliure de músiques sexistes. El tret de sortida serà el dijous 8 de febrer a les 7 de la tarda amb l'arribada de Sa Majestat, el rei Carnestoltes 21è i primer de Vilafranca, a la plaça de la Verema. D'allà la comitiva anirà cap a la plaça de la Vila per prendre l'Ajuntament i fer el pregó que donarà inici oficial al Carnaval 2024. També es podrà menjar botifarra d'ou. I acabem explicant-vos que la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta s'emplaça a una nova assemblea per renovar la junta directiva. Diumenge a la tarda tenia lloc l'assemblea de socis de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta. Un dels punts destacats que es van tractar va ser la renovació de la junta directiva. Durant l'assemblea actual, l'actual junta va fer una crida als socis assistents a assumir responsabilitats dins l'entitat, però no es va formalitzar cap nova incorporació a la junta. Amb el propòsit de donar marge de temps per concretar aquesta renovació i garantir la continuïtat de l'entitat, l'Assemblea va acordar emplaçar-se a una nova trobada per procedir a un possible canvi de junta. La reunió es farà a les 6 de la tarda del proper diumenge 10 de març.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15. Avui l'Anna Ruiz ens ha preparat unes espurnes literàries molt plurals i femenines. Ara us ho expliquem. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornada, estrenem 2024.
Ai, exacte. Que tots tinguem un bon 2024.
I tant que sí. I molt literari. I molt femení. Les dues coses.
Les dues coses.
Abans de presentar totes les convidades, que avui són una bona colla, vols fer una efemèride literària, però rapideta.
De 5 segons. Només vull recordar els que ens escolten que aquest any, fa 50 anys, que es va publicar el manuscrit del segon origen. I només us diria, i no entro a parlar de Pedrolo, que el llegiu, que el rellegiu i que el regaleu. És un dels llibres més venuts i més traduïts amb més edicions de la literatura catalana. I té un punt de maleït perquè encara que les escoles sí que l'han fet llegir, jo no recordo que s'hagi posat mai a selectivitat. Potser ara que em vaig jubilar les coses han canviat. Res, només això. 50 anys del manuscrit del segon origen. I anem a les nostres convidades d'avui i la nostra antologia d'avui. A Flamarada sortiran. És una antologia de poesia catalana feminista que ha fet la Maria Antònia Massanet amb un pròleg de la Mary Torres Francès i que ha estat publicat a Godall Edicions. Us presento una mica la Maria Antònia, que va néixer a Artà, a Mallorca, que parla un mallorquí deliciós, que ara podrem escoltar, que és llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la UB, màster en Estudis de Dones de Gènere i Ciutadania per l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere, i viu a Sant Cugat del Vallès actualment. És professora de secundària, té una obra literària al darrere. Per citar alguna cosa, va ser Premi Art Jove de Poesia el 2006 amb Disseccions Emocionals. Va publicar Kiribati el 2015 i el 2017 va fer una segona edició, el 2019 Aus de Ramat, i juntament amb l'Aina Riera va coeditar amb Accent a la Neutra Antologia de Poetes a Mallorca el 2014, que qui sap que si això ja era un pressentiment de què venien les flamarades. I és una activista cultural. I avui està aquí per això, per parlar-nos d'aquesta antologia de poesia catalana feminista, i l'acompanyen tres poetes, la Teresa Costa.
Contenta de ser aquí, com sempre, a les zones de Ràdio Vilafranca.
I la Mireia Companys. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia i moltes gràcies per la invitació.
Doncs res, benvingudes totes, i sense més preàmbuls anem a parlar amb la curadora d'aquesta antologia, a qui hem de felicitar per la feinada ingent que ha fet. Quan vaig obrir el llibre no em podia imaginar aquest munt de feina i segur que no em puc imaginar el munt d'hores que hi ha darrere. Gràcies per la feina ben feta i un luxe d'antologia. Benvinguda, Maria Antònia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Explica'ns com sorgeix l'idea de fer el llibre, el coquet de les poetes mallorquines, qui sap, aquesta quantitat ingent de poetes, com vas fet per reunir aquest talent poètic de categoria?
Jo és que ja vaig... com que ja vaig fer màster en Estudis de Dones i de Gènere i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, ja havia començat a descobrir la crítica literària feminista. Ja m'havia començat a interessar pels temes de gènere i el paper de les dones dins la literatura i sobretot quan passen de muses mudes a subjectes del discurs, no? Perquè canvia molt el lloc d'un lloc mut a un d'enunciació. I això ho feia en paral·lel a que jo començava a escriure poesia i em qüestionava coses com a autora incipient. No? Que gairebé tots els autors que havia estudiat eren homes en les diferents etapes educatives, també en els estudis universitaris. I el 2006 jo mateixa em vaig trobar buscant referents literaris
femenins,
que després vaig descobrir que això ja ho havia fet la Marçal als anys 80 i ja ho havia fet, i que era una cosa que es deia fer genealogia feminista i que no era res nou, no? Però era nou per mi des de la meva experiència i també perquè també estàvem en una època encara un poc per xarxes socials i no era tan fàcil accedir a conèixer dones autores com ara. Però, de totes maneres, una obra així resulta que sí que era necessària. Jo, a mi me feia l'efecte. Jo tenia la idea de que era una obra necessària. El 2019 me va venir la idea perquè des del 2018 havien començat a haver manifestacions massives contra la manada i pel 8 de març i de caràcter feminista i van aparèixer moltes més associacions feministes a les que hi havia abans i una amiga em va demanar un recull de poemes feministes pel 8 de març. I aleshores vaig començar i dic, bueno, però és que aquí d'aquí podem fer una antologia. I li vaig proposar a la Matilde Martínez de Godany, que està tan boja com jo, i em va dir de seguida que sí, vaig trobar l'aliada ideal i va tenir la santa paciència d'esperar-se 4 anys fins a tenir l'antologia llista. Perquè si la feina està ingent, no només pel número d'autores, sinó pel número de referències bibliogràfiques...
Ah, d'això en parlarem també. digues, acaba la teva idea i et faig una altra pregunta.
I res, que quan la gent obre el llibre i obre l'índex i veu bé en què consisteix l'obra, tothom em diu, no m'estranya que hagi d'estar 4 anys. Però és que hi hauria pogut estar molt menys temps, perquè jo treballava i a més tinc diverses malalties cròniques i aleshores això va fer endarrerir molt el projecte. I passava molta pena si algú se m'avançava amb un projecte semblant, però no, he tingut la gran sort de que no.
Maria Antònia, m'agradaria preguntar-te també, perquè és una sensació que he tingut llegint, que el llibre arrossega una força didàctica molt important. Quan pensaves en tot això, a part del que ens has explicat, hi havia aquesta voluntat didàctica?
Sí, tant. Per una banda, volia que gent que habitualment no llegeix poesia, però potser sí que li interessa el feminisme, accedís als poemes. I per això hi ha les introduccions teòriques i un poc la contextualització dels poemes, una miqueta de justificació dels mateixos. I, per altra banda, volia que gent que habitualment llegeix poesia descobrís una miqueta més del feminisme. O que poetes, sobretot homes, descobrissin més o molt les seves dones. Perquè una cosa que m'he trobat és que m'he trobat en diversos casos del món majors poetes de renom que em donaven les gràcies per descobrir més poetes.
Veus que bé?
Totes aquestes ja hi eren, però mira, ara estan totes juntes.
Molt bé. N'has parlat de com has estructurat el llibre, que em sembla una meravella per saber-ne més, per llegir-ne més, però m'ha cridat l'atenció una cosa de l'apartat de per saber-ne més, que és que hi ha traduccions de l'anglès al català, llibres directament que són anglesos, però majoritàriament hi ha una majoria aclaparadora en castellà. I jo m'ha fet preguntar-me, no?, què passa a la nostra cultura que no tenim assaig feminista en català? M'he sentit una mica com, saps, que diem, home, hi ha poetes que estan racialitzades, no? Doncs és què passa, que les poetes catalanes costa de que tinguin presència també, perquè a més de ser dones, són poetes i són catalanes, i encara et diria més, de vegades quan he anat a manifestacions, no sé si tu has viscut això, però estic envoltada de pancartes en castellà, no? Se'ns minoritza a les dones, a les que sou poetes i a les que totes som catalanes? Com ho veus, això?
Ui, doncs m'has fet 3 bones preguntes, eh? Mira, sí que és veritat que hi ha moltes referències en castellà, però perquè ara, en els últims anys, sí que s'ha estat fent més assaig feminista en català i també s'estan fent traduccions. Però fins fa pocs anys gairebé no en teníem, de traduccions de l'anglès. aleshores predominen en castellà, perquè és que també hi ha moltes referències que són sud-americanes. I jo el que volia era les referències més útils a nivell bibliogràfic, les que a mi m'havien servit més, les que creia que podien servir més a la gent. He prioritzat les catalanes, però així i tot hi ha el que hi ha. I pel que fa al castellà de les pancartes de les manifestacions, exacte, també creia que aquesta antologia era necessària per agafar idees de versos amb rimes, a lo millor un poc més elaborades de les que veiem habitualment en pancartes i amb un component fortament líric per fer també en català. I que si estem minoritzades, i tant, si no ens coneixen moltes vegades ni els poetes homes de la nostra tradició literària, doncs com no hem d'estar per... No, com no ho hem d'estar?
Molt bé, Maria Antònia. I et vaig ajuntar dues preguntes amb una, per si ens quedem curts de temps. Una cosa que m'ha impactat i que m'ha agradat moltíssim és la riquesa lèxica del llibre, pel fet de que hi ha poetes de tots els països catalans, però també perquè crec que un punt fort han estat els neologismes que introdueixes, o fins i tot els nous canvis de significats que es donen a les paraules. Penso que és un treball molt important lèxic que fas i que vols despertar el lector. I l'altra cosa, a veure si ho podem ajuntar tot amb una cosa, seria que has fet un aprofundiment d'actualitat sense oblidar els feminismes anteriors. La Marçal crec que és una mena de fil que lliga els dos feminismes, els d'ara i els quan ella va començar. I reforces a les dones des de conceptes com màtria, des de la línia de la feina que hem fet al llarg de la història. Ara em ve al cap un tros de la Sònia que també parlava d'això. I aquí, a nivell ideològic, també ho has muntat d'una manera preciosa. Què volies? Despertar-nos com a lectors?
Sí, això espero. Despertar-nos una mica més cap al feminisme, perquè què passa? Que vivim en una societat molt polaritzada, mira, un altre neologisme que ara està molt de moda, però cada vegada hi ha més consciència feminista per una part de la societat i cada vegada també tenim una altra part de la societat més reaccionària. I això ho podem veure molt els que som el professorat, els instituts, que els joves moltes vegades veuen el feminisme com una amenaça contra els seus drets, dels seus privilegis.
I que no és fàcil, no?
No, calen eines divulgatives. I, de fet, també jo no m'havia plantejat quan escrivia el llibre, però com que planteja eixos temàtics a partir del gènere, resulta que ara s'encabeix molt bé amb el nou currículum del batxillerat, que és el que proposa, aprendre literatura de forma no cronològica, sinó per eixos temàtics o en perspectiva de gènere.
Molt bé.
I, de fet, estan comprant el llibre a bastants instituts.
Mira que bé.
Ens fa estar molt contenta. De fet, després de l'última comanda ja hem hagut d'enviar el llibre a fer la tercera edició.
Escolta, Maria Antònia, enhorabona. Em sap greu que m'agradaria que poguéssim parlar més estona, però hauríem de donar entrada a les poetes.
No.
Molt bé, doncs. Teresa Costa, benvinguda. Quins poemes ens has preparat per escoltar aquest matí?
Doncs Les dones de Plató, que, en fi, Plató, el filòsof, doncs al seu costat, com és lògic i natural, hi havia dones. I després un altre també sobre el somriure de Lilith, la primera dona abans d'Eva.
Molt bé.
Llegeixo Les dones de Plató. Si Plató hagués cuinat cada dia una olla de brou, si hagués fet de mainadera de tantes criatures de bolquers, si hagués rentat i planxat 10 vestits com a poc, i la muda blanca, i els llençols, i les tovalloles, si hagués fregat el trespol, agenollat a terra, com fan elles, les mares, les germanes, les filles, les idees s'haurien fet carn en les seves mans cansades. Tot i així, elles encara tenen temps d'aixugar-li el front amb les seves mans càlides com la llar de foc, oloroses com la menta del jardí, amables com la son del vespre, que clou un jorn atrafegat, un dia i un altre i un altre. Ara llegiré el somriure de Lilith. Soc Lilith, la desconeguda. S'ha escrit molt sobre mi sense haver-me escoltat. Per malobedient se'm va enviar a l'exili. L'exili és la meva pàtria, però en el pelegrinatge un saber incògnit s'obre pas. Saber hermètic per a qui no veu que el dia i la nit procedeixen de la mateixa força, que el somni i la vigília s'abracen d'amagat. Eva, la segona, es plany perquè voldria ser com jo, una dona lliure, nascuda per ella mateixa, no del costat d'Adam.
Moltes gràcies, Teresa.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, fins la propera. Donem la benvinguda a la Mireia Companys. Hola, Mireia, anem a escoltar Hola. Els teus poemes.
Sí, doncs el primer és de la secció de rols i mandats de gènere i es titula Interpretacions. Mira'm, obriré per tu la meva finestra i els porticons somriuran de bat a bat. Endevina'm els ulls darrere el vidre, ressegueix-me les mans sobre la pedra i besa sense pressa aquesta pell cansada. Escolta'm, sóc la nena que juga a ser princesa, la mare que lleta fills i promeses, l'àvia que es penseja a la butaca. Busca'm. Sóc la rebel, la submisa, la que cremava entre cossos de foc, la que ballava al ritme del ramat. Sóc la que no va poder ser pintora perquè l'acadèmia era al carrer de les putes, la que va passejar per mil trens i mil vides, la que va ofegar, veu i cap, arran de terra. Sóc l'analfabeta, la que escriu poemes, la que vol, la que dol, la que no gosa, la que camina més enllà de la sendera, la que ha relat en peus de fang prestats. Sóc tu, i tu seràs com jo. Dóna'm la mà, acompanya'm una estona dins d'aquest jardí serè, on cada dia la vida i la mort tremolen.
Molt bé, Mireia.
Gràcies. El segon poema es titula El crit i el primer poema i el primer vers dona nom a la secció Corporalitats i diu El crit. Aquest cos que avui crida, que s'incendia i crea i nodreix i tremola, que es revolta des de les entranyes del vers, des dels seus laberins inundats d'intempèrie. Aquest cos que se sap límit, il·limitadament omnívor, que frueix, colut i respira l'accés, la tristesa, la ràbia. Aquest cos que vol ser carn, que vol ser molt més enllà de la carn, que em senyeix i que és jo i aplec d'incerteses. Nàufrag orfe de mar, melic ungit de saba. Aquest cos ara es fa vers, cadena, núvol, boca immensa i ple de límits, de ràbia, de joia, avui. Crida.
Gràcies i donem la benvinguda a la Sònia Moll.
Cos meu, he nascut per mirar-te sense veure't, per guardar la vergonya dins el forges en un lloc imprecís de les entranyes. Ignorar-te és saber-te i no sentir-te, oblidar que existeixes, que hi ets sempre i que et tinc a desgrat de mi i de tu. Voldria esmicolar els miralls del món, el mirall de la cambra i el dels ulls que em miren i em mesuren i em suspenen, trencar-los tots alhora per trencar-me de riure quan ressoni el foll brugit de la meva victòria, plorar després potser pel jo perdut, per l'ànima perduda i enyorada d'aquest cos que sap vençuda. No hi ha res llevat de tu i de mi i res no s'hi compara i tanmateix no et vull. O et vull i dolc, i i guardo la vergonya dins alforges en un lloc ignorat de les entranyes.
Moltes gràcies a totes tres per ser-hi i a la Maria Antònia. Gaudim també dels èxits de les seves flamarades sortiran, que tinguis molts èxits i que ens arribi la veu de les dones a com més homes i dones millor. Gràcies.
Gràcies a totes.
Gràcies.
Adéu, bon dia. A les espurnes literàries hem estat reivindicant les dones, la poesia en femení, doncs què millor que acabar amb el grup Roba Estesa, que acaba d'estrenar Desacatant, el quart avançament del seu nou disc, que fa així. Cuirassa a redir, un machete en mà, ungles tallades, nom de Desacatant. Anem baixant cap a l'infer, que hi ha una festa de mamarratxes que aquí dels som insurrectes. Aquest sarau de xules imperfectes, venim dels marges, ens agrada rambar, pa, el cos de l'altre. A la perduda, que anem a Desacatant. També ningú t'ha demanat l'opinió, servim de lo bo lo millor. Quan estem de jangueu amb les amiguis, senyor, ningú t'ha demanat l'opinió, servim de lo bo lo millor. Quan estem de jangueu amb les amiguis, desacatant. Calma ofensiva, per ràbia tendre, romanticisme enfadat, bulles punxegudes amb els somriures afilats. Deixem relats cars,